No fa ni un any que es van instal·lar al poble de Torrebesses, però a la Jana li sembla que tota la vida ha viscut allà, dormint en aquell castell abandonat i fent fogueres a la plaça, al vespre, durant les nits d'hivern. Hi ha algun element al foc que aconsegueix exaltar les criatures i al mateix temps les tranquil·litza. El ball hipnòtic de les flames, l'olor densa de la fusta quan es crema, el fum negre que s'enlaira i l'escalfor dolça contribueixen a deixar-los mig endormiscats, tant que de vegades costa moure'ls perquè arribin al llit. I malgrat que pot semblar una bajanada, no hi ha tantes coses que assoleixin aquest efecte en la canalla, ni tan sols el cansament després de treballar tot el dia a l'hort o vigilant les bèsties produeix aquella calma interior, aquell assossec d'ulls brillants i embadalits que els dona de sobte un aire veritablement infantil. Però ara ja fa més bon temps. La primavera rebrota per tot arreu i ningú ja no té ganes de passar les primeres hores de la nit al voltant d'unes fustes que es cremen. La Jana tem l'arribada de l'estiu, perquè més hores de llum són, en definitiva, més hores de possibles problemes. A nit, jo van estar comentant amb el Gerard i la Cèlia. Els nens es baloten, la seva excitació es percep a l'aire, se sent a les corredisses, als crits i a les baralles.
Haurem de prendre alguna mesura seriosa,
sentencià la Cèlia.
Alguna cosa que els serveixi d'exemple, com van fer l'any passat.
Els altres dos no la van contradir, però tampoc no van assentir amb gaire entusiasme. Potser és l'embaràs de la Jana, el naixement proper del primer fill de tots dos, que els fa sentir una mica més indulgents. A més, val a dir que havien parlat d'aquella mesura exemplar entre ells a les fosques, abans o després d'estimar-se. I si eren honestos, no se'n sentien particularment orgullosos. Malgrat que era innegable que, com deia la Cèlia, el truc havia funcionat.
Ara ja no queda ningú que recordi el principi. Vull dir, ningú viu amb qui es pugui parlar de com era el món abans, dels conceptes de família, progrés, estabilitat, guerra o fins i tot vacances. Hi ha referències, esclar, i llibres, i fotografies antigues que, de fet, són vistes com una mena de relíquia. Ningú no s'imagina de veritat una realitat diferent de la d'ara, de la mateixa manera que, segons he llegit, als nostres avantpassats els costava d'entendre com havia estat el món anterior al desenvolupament de l'ésser humà. Divagaven sobre déus i forats negres, estels que esclataven, simis que un bon dia caminaven dempeus. Ho he llegit d'amagat i sense acabar d'entendre-ho. No és que estigui prohibit esbrinar fets del passat, només és que no tenim prou temps per fer-ho i la tasca esdevé absurda, destinada només a persones com jo, que no es resignen a acceptar els fets tal com semblen i disposen de pocs anys per poder canviar-los.
On és el Moisès?
Pregunta la Jana i els nens, asseguts a taula per dinar, callen sobtadament. No parlen i durant un parell de minuts tampoc no mengen.
No ho sabeu? Qui era amb ell aquest matí?
Una nena rossa alça una mà bruta i la Jana pensa que l'hauria d'enviar al bany a rentar-se-la.
Hem estat junts regant l'hort,
afirma la nena, que es diu Ruth i és preciosa, una de les més maques de tota la colònia.
Però després no l'he vist més.
És estrany que alguna de les criatures falti a l'hora dels àpats. Normalment la gana les fa aparèixer a l'hora, però el Moisès no és ben bé un nen com els altres.
Es deu haver perdut un altre cop,
crida el Roger i tots riuen perquè és veritat que aquell xicot té tendència a despistar-se i a caminar de nit mentre dorm. El Gerard diu que això és una malaltia anomenada somnambulisme, una paraula que la Jana i la Cèlia els va fer molta gràcia perquè no l'havien sentida mai i els sonava alguna cosa etèria i juganera, com malabarisme.
Ja vindrà quan tingui gana,
diu la Cèlia.
El que no sé és si li quedarà menjar.
Tots tornen a riure, però no es pot dir que sigui un soroll alegre. La Jana observa de reull la Ruth i veu que li pica l'ullet al Roger. És un gest ràpid i de seguida es concentra en el plat de verdura tot adoptant un aire innocent i angelical.
Em porten alguna de cap,
pensa la Jana, però ara mateix no té esma per aturar el dinar.
La criatura ja li pesa dins i es passa el dia esgotada i famèlica.
Ja me n'ocuparé després si no dóna senyals de vida.
El Gerard no diu res, i d'alguna manera això l'assossega una mica.
Tots sabem que hi va haver un passat, això és evident. Fins i tot les criatures que ara tenen 7 o 8 anys. Igual que els nostres ancestres eren conscients que hi havia hagut una època en què els dinosaures campaven lliurement per la Terra. Però, com a ells, ens costa visualitzar-ho. La quotidianitat ens arrossega, i ens hem de preocupar del menjar, de les criatures, i alhora hem de trobar estones per a l'esbarjo, per a la diversió, per al sexe. Ningú no vol angoixar-se gaire per manca de temps i de voluntat. De fet, a mi em passava el mateix fins fa poc, fins que la Jana es va quedar embarassada. I no és que la idea de ser pare em vingui de nou, perquè es podria dir que ja ho som tots tres de les 16 criatures d'aquesta colònia des que vam decidir organitzar-la i ocupar aquest poble. Molts em van manifestar que els semblava una raresa. L'obsessió excèntrica d'un visionari que havia arrossegat primer les seves dues parelles i més tard tota una colla de nanos que van creure en aquell projecte, que si bé els obligava a acceptar una sèrie de regles, també els allunyava d'una anarquia que acabava sent avorrida. D'alguna manera, jo n'estic satisfet, i de vegades amb la Jana recorrem les cambres on dormen les criatures, que van dels 7 als 15 anys, i ens sentim feliços, com si aquest castell i els seus habitants haguessin donat un sentit a les nostres vides. En realitat, malgrat la sorpresa generalitzada, ningú no ens va posar cap impediment, i nosaltres tampoc no vam forçar cap nen a quedar-se. Potser això és el més atractiu de la situació, encara que, de fet, hem d'imposar un cert ordre perquè les coses rutllin mínimament. A ciutat, els nens sobrevivien com bestioles, i tant la Jana com la Cèlia com jo volíem oferir als nostres un estil de vida diferent. Això no sempre és fàcil, i un ha de prendre de vegades decisions dures, mesures punitives o coercitives que no agraden a ningú.
La Ruth es mira la Jana amb la mateixa expressió de no haver trencat mai un plat i repeteix la història que ja ha sentit mitja dotzena de vegades al llarg de la tarda. Eren a l'hort, regant, i va perdre de vista el Moisès quan va sonar la campana del dinar.
És tossuda,
pensa la Jana.
I no en traurem res més. O potser simplement diu la veritat, amb la qual cosa estem perdent el temps.
I no és que no l'angoixi això, perquè ja són les 8 del vespre i aviat es farà de nit, i el Moisès continua sense aparèixer. Si fos un altre noi, ella no patiria tant. Són forts, aquests xicots. Estan acostumats a sobreviure sense gaires contemplacions i es coneixen bé la rodalia del poble. Però en aquest cas sí que pateix. Aquell nen no és com els altres. No es pot dir que sigui un babau, només que és lent, una mica emboirat, com si trigués una mica més del que és normal a processar les indicacions. Els altres sovint hi perden la paciència i el deixen de banda. Això ho saben tots tres. I potser per aquesta raó comencen a tenir por de veritat. Hi ha alguna cosa estranya en el silenci generalitzat. A les 7 s'acaben les tasques i normalment el castell i els voltants s'omplen de rialles i de crits. Avui, no. Avui una mena de secret pesa per tot l'espai i l'omple de mirades que fugen i murmuris constants que ells senten sense poder captar-ne el contingut. La Jana surt de la cambra amb la Ruth i torna al menjador, on el Gerard i la Cèlia han congregat tots els altres per sotmetre'ls a les mateixes preguntes amb idèntic resultat. Alguna criatura estossega, però a part d'això, ella només sent la veu del Gerard. Se'l mira i pensa un cop més que no sap què farà quan ell no hi sigui.
Suposo que voleu sopar, oi?
Diu ara ell amb un to no del tot tranquil.
Doncs no ens mourem d'aquí fins que no entreguem l'entrellat, vosaltres mateixos.
O fins que torni el moll, no?
Replica el Roger. I dos o tres nens més fan que sí amb el cap.
Ja t'hem dit que no tenim ni idea d'on és. No és culpa nostra que ell s'hagi escapat.
S'ha escapat?
Pregunta la Cèlia.
Com ho saps?
No ho sé, però podria haver-ho fet, no?
El Moisès no marxaria mai sense avisar-me.
És la Jana la que parla ara. I de seguida busca una cadira. Les cames li fallen al vespre, segurament pel pes i per la tensió.
L'hem buscat per tot arreu,
afegeix el Gerard, i ella sap el que pensa. És cert, el Roger podria tenir raó. Ningú no els obliga a quedar-se, aquest era el tracte, i si el Moisès ha decidit marxar, no tenen cap motiu per retreure-li.
Ha dit que anava a fer una volta.
Comenta la Ruth com si ho recordés ara.
No ens n'havies dit res.
No li he donat cap importància.
Tots tres es miren. No els havia passat res semblant en tot l'any que fa que viuen aquí.
Tinc gana.
Gemega un dels petits.
Per què no sopem?
Pregunta la Jana.
El fet que estiguin sense menjar no ens ajudarà.
El Gerard no està acostumat que li portin la contrària, però no és un tipus difícil de convèncer.
Feu el que us sembli.
Diu.
Jo sortiré a buscar el Moisès.
No t'hi escarrassis gaire.
Comenta el Roger en veu prou alta perquè el sentin tots.
Si no el trobeu, tampoc no haurem perdut gran cosa.
La Jana veu com la cara del Gerard s'enfosqueix. Fa molts anys que el coneix, des que tots dos voltaven pels carrers d'una Barcelona que ja semblava un parc infantil. Ella tenia 5 o 6 anys. La seva data de naixement constava la pulsera que duia el canell, com tots els altres. Ara ja en té 20 i ell, 22. Durant aquests anys l'ha vist realment enfadat molt poques vegades, les suficients per reconèixer-ne els senyals. La mirada blava que se li congela, el cos tens, el to de veu que sembla calmar-se.
Tu i jo tindrem una xerrada després,
li diu el Roger, i el nen fa veure que tant li fa, que no l'impressiona.
No he dit cap mentida.
Prou!
La Jana s'alça de la cadira amb esforç.
Et trobes bé?
Li pregunta la Cèlia. Ha estat estranya aquests darrers mesos, sobretot des que l'embaràs de la Jana es va fer més evident. Hi ha una intuïció comuna que les connecta. La Cèlia no havia volgut reproduir-se. Quin sentit té, deia, portar més criatures a aquest món i deixar-les abandonades quan encara et necessiten? Però això no vol dir que no hagi crescut en ella un bri de malestar que no s'esforça a dissimular.
Sí, gràcies. Necessito menjar alguna cosa.
La Cèlia se li acosta i li ofereix el braç perquè s'hi arrepengi. Somriu. La Jana veu que els nens desfilen cap al menjador, tots menys el Roger. I sent la veu del Gerard que li diu.
Saps què? Tinc una idea millor, Roger. Vindràs amb mi a buscar el moll. Així podrem xerrar sense presses. Ja soparàs després, quan tornem. I tranquil, si no arribem a temps. Tampoc no passarà res. No et perdràs gran cosa.
El Roger protesta, més per dignitat que perquè cregui que pot aconseguir alguna cosa. El Gerard l'espera a la porta i li etzima un calbot quan l'altre passa per davant per sortir. Tots se'n riuen.
Estic convençut que no sóc el primer que es planteja els motius d'aquesta etapa nova del món. O més ben dit, que intenta comprendre el seguit d'esdeveniments que els han conduït fins aquí. Hi ha fotografies de 30 anys enrere que mostren unes estampes tan absolutament diferents que semblen inventades per un geni pervers. Imatges de ciutats netes i pròsperes, de carrers plens de gent i sobretot d'una gran varietat de persones. Homes, dones, nens, nenes, negres, blancs, asiàtics, rossos i morenos, alts i baixos, joves i grans. I és això últim el que ningú no s'explica encara. Com es va passar d'una societat en què la gent envellia fins a extrems inaudits en la història, a la primera epidèmia que va atacar la població mundial, l'hivern de l'any 2025, ara fa gairebé 60 anys. En el seu moment, es parlà d'una grip, una malaltia vírica de la qual ja hi havia precedents letalment cèlebres. Fins i tot es va relacionar amb l'anomenada grip espanyola, que va causar moltes víctimes a tota Europa després de la Primera Guerra Mundial. Però no era això, és clar, ni de bon tros. Aquí van sorgir les primeres teories estrambòtiques. Uns deien que tot obeïa un pla per desfer-se de la gent gran, perquè amb els avenços mèdics de les últimes dècades, el món envellia massa per a la seva pròpia supervivència, demogràfica i econòmica. Fins i tot, els més paranoics parlaven d'un virus selectiu, dissenyat per científics sense escrúpols i acceptat per polítics d'arreu, com a única solució viable. La solució final, en van dir. Però aquesta hipòtesi es va desmuntar ràpidament davant els següents esdeveniments, perquè
si la primera onada del virus va provocar milions de morts a tot el món, començant per les persones més grans, les que van venir després, imparables, ja van afectar tots els adults sense distinció de races, sexes, orígens o nivell econòmic. La població més gran de 40 anys va quedar reduïda a la meitat i els que van sobreviure estaven en un estat tan dèbil que no van trigar gaire a morir. Ara, l'any 2083, ja ens hem resignat a la veritat. Per alguna raó desconeguda, ningú no passa dels 25. En l'enfocament més filosòfic que s'hi ha donat, s'han analitzat els fets posant èmfasi en la progressiva infantilització de la societat, del culte a una adolescència que per a molts esdevenia eterna. Jo no sé què pensar-ne. Només puc dir, des de la meva limitada experiència, que un món sense adults és un caos anàrquic, una lluita constant, i ha generat una mena de selva global on les criatures s'han de buscar la vida. Per això he volgut crear aquesta colònia, per a ells, i per què negar-ho? També per a la meva pròpia descendència. Vull estar segur que algú se n'ocuparà quan jo falti, quan la Jana també mori, quan el nen o nena que tinguem hagi de sobreviure sense un pare i una mare. Vull que tingui una casa, una llar, un sostre i menjar taula. Vull que algú li expliqui qui va ser el seu pare i per què el va engendrar. Vull que algú li ensenyi a llegir perquè pugui comprendre això que li escric.
La Jana s'adorm més de pressa del que es pensava. Té somnis estranys en què la Cèlia la pentina amb un raspall de nacre.
M'agradaria pentinar el nen,
li demana. I ella somriu perquè tothom sap que els nadons són quasi calbs. Però quan s'acosten al llitet on dorm, el nen ja és prou gran i té uns rínxols forts i rossos. I la Jana compta desesperada, compta anys amb els dits de la mà i pensa que li queda poc temps. Tan poc temps. I la Cèlia se'n riu perquè és més jove, mentre agafa el nen dels cabells i el sacseja amb força.
Tu aviat no seràs aquí per protegir-lo. Te n'aniràs, com se'n va anar el Gerard. I ell només em tindrà a mi.
Ella intenta defensar-lo.
Deixa'l!
Crida.
No gosis fer-li mal!
I la Cèlia riu, o potser plora, no n'està segura.
Són crits,
pensa.
Crits!
Es desperta de sobte en notar una mà que la carona. Sense saber massa bé si el mal son ha estat només això o si el crit del darrer soroll forma part de la vigília.
Hola, Jana.
Moisès!
La Jana li reconeix la veu i s'hi acluca una mica els ulls, el veu davant seu, dret al cantó del llit.
Has tornat? On t'havies ficat? Estava molt preocupada. T'ha trobat el Gerard? No deus haver pres mal, no?
El nen somriu i fa que no amb el cap. La seva maneta calenta llisca pel front de la Jana, com si els papers s'haguessin intercanviat i ella fos la criatura malalta i ell, l'adult.
On és el Gerard?
Xxxt, no pateixis. Ara el veuràs.
Tens fred? Vols ficar-te al llit amb mi?
No.
Algú obre la porta. I llavors sí que el torna a sentir, el crit. No és una al·lucinació, ni un somni. És un gemec de dolor real. I és la veu de la Cèlia.
Què passa?
No et moguis, Jana.
Li demana el Moisès.
De veritat, ara és millor que et quedis aquí.
Qui hi ha? Qui ve?
La Jana intenta llevar-se, però només aconsegueix incorporar-se una mica. Amb prou feines el que cal per distingir la figura rossa i àgil de la Ruth. Porta alguna cosa a les mans.
Hola, Jana. Això és un regal. Per a tu. De part del Gerard.
El Gerard? On és? Gerard, vine!
De fet, ja està aquí.
Diu la Ruth.
Oi que sí, Moisès? Almenys en part.
Tots dos riuen. La nena alça el que duia i li ho col·loca sobre el pit. És una cosa peluda que la Jana no acaba d'identificar fins que el Moisès no encén el llum. Llavors ho veu. Veu el clatell del Gerard, Nota la sang que li taca el cos. Intenta desfer-se d'allò, d'aquella aberració, d'aquell cap tallat. Però els nens no la deixen.
És un regal per tu, Jana. No siguis desagraïda. A més, així el teu nen podrà veure la cara de son pare. Aviat naixerà.
Potser és el sotrac, l'ensurt, el fàstic, la por. O potser és que ja era l'hora, però les primeres contraccions són allà, inconfusibles.
Tranquil·la, el Mo i jo t'ajudarem. El Roger i els altres ja han acabat amb la Cèlia i no ens necessiten. Ara relaxa't, Jana. Respira a fons. Pensa en el nen.
No em toquis! Què li heu fet? Per què? Per què?
Xxxt! Si et poses nerviosa, et farà més mal. O això he sentit. Moisès, porta aigua calenta.
La Jana vol tancar els ulls, adormir-se i despertar-se un altre cop perquè tot això ha de ser un malson. Però la cara morta del Gerard la contempla des dels peus del llit i la Ruth li parla a l'orella, en veu molt baixa.
Al principi era divertit. Tenir una casa, jugar a treballar a l'hort i a fer-vos cas. Però ara ja us ho estàveu prenent massa seriosament i ja fa temps que ha perdut la gràcia.
Per què no marxàveu? Mai no us hem obligat a... Oh!
Un gemec que li surt del fons del cos li talla la frase.
No has entès res, Jana, res. Sembla mentida que no us n'adonéssiu.
De què?
No teníem per què marxar nosaltres, maca. Això està bé, el lloc ens agrada. Volem seguir vivint aquí. Sou vosaltres els que sobreu. Ah, i no pateixis pel nen. El cuidarem bé.
No deixaré que t'hi acostis!
La Jana vol cridar i empra totes les seves forces, però la veu li surt ronca, sense volum. La Ruth riu i el Moi, que ve carregat amb una palangana d'aigua, amb molta cura perquè no li caigui, també es reprimeix les ganes de riure.
No hi ha manera, Moi. Veus com no quedava cap més remei? No els haguessin convençut mai de la realitat. A cap dels tres no se'ls hauria ficat mai al cap que ara, en aquesta nova era, nosaltres manem. Que el món és nostre.